Estem immersos en una emergència sanitària, però com reconeixen les persones enteses en el tema, aquesta no serà la darrera gran epidèmia. N'hi ha prou mirant a través de la història les pandèmies que han canviat el curs d'aquesta. Per exemple, la de pesta, la còlera, la verola, l'èbola o el Covid-19. A propòsit, aquest recent virus, descobert el passat desembre i que tan malament ens ho està fent passar, canviarà el curs de la història? Li consultarem al periodista i company d'aquesta casa, Enric Calpena, que és director i presentador d'un programa de divulgació històrica anomenat En Guàrdia, que és dels més descarregats d'aquesta casa. Enric Calpena, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Xavier, gràcies per trucar.
Com va el confinament?
Bé, la veritat és que bé, som tres a la família, ens entenem bé, i tenim molta feina. Jo continuo donant moltes classes a través d'internet, més coses que tenia pendents d'escriure, la meva família igual, amb la qual cosa no ens podem pas queixar, no? Estaves, no és una situació dolenta.
Estaves acabant un llibre sobre el Barça, no sé si ho puc avançar.
Ja, de fet, havia de sortir la setmana vinent, però, òbviament, tot s'ha congelat una mica, s'ha ajornat la sortida, perquè no té cap pena de sentit que ara es posi el llibre a la venda. És una novel·la sobre Joan Gamper.
Doncs ho posposem, perquè ara no toca, eh?
No toca. D'aquí unes setmanes, segur que sí.
Ara toca parlar de si canviarà el curs de la història, aquesta pandèmia.
No ho sé. En principi, el curs de la història és una mena de transatlàntic molt lent que avança i que és molt difícil d'aturar. I, per tant, en aquest sentit, qualsevol esdeveniment molt gruixut que a l'ulls dels contemporanis no necessàriament és molt gruixut als ulls de la història, no? Sabem segur, per exemple, que determinades epidèmies sí que han canviat la manera de veure el món. Per exemple, la pesta negra. Però d'altres, en canvi, que van tenir un impacte brutal amb la gent, la grip espanyola de principis del segle XX, és potser l'epidèmia que més morts ha causat a la història, i en canvi, com es va produir al final de la Primera Guerra Mundial, sens dubte el que va afectar més la gent va ser la Primera Guerra Mundial, no pas la grip espanyola. Per tant, tot és molt relatiu amb l'esdevenir de la història.
És a dir, que hem d'esperar el pas del temps i ja ho veurem. Però sigui com sigui, és gruixut el que està passant actualment.
Molt, sens dubte. O sigui, mai a la història tanta quantitat de gent o tanta proporció de gent havia pres una decisió col·lectiva d'aquest tipus. Perquè és evident que confinar-nos és una cosa molt estranya, però no és només confinar-nos. Pensem que en aquests moments, si aproximadament un quart o un terç, perquè hi ha xifres que diuen de tot, sí, de la població mundial ha pres una decisió col·lectiva de grat o per força, però en tot cas bastant consensuada entre la gent, de tancar-se a casa, que és una cosa raríssima, d'estar-se tants dies tancat a casa, vol dir que hi ha una mena de consciència humana col·lectiva molt, molt particular que no s'havia produït mai a la història. Això, ja només això és prou significatiu i prou interessant com per pensar que produirà canvis en el futur. Mai havien pres una decisió tants humans amb la mateixa línia.
I la més forta o més transcendent de la humanitat ha estat la pesta negra?
Probablement sí, perquè la pesta negra es produeix a mitjans del segle XIV, i ja n'hi havia hagut moltes de pestes de tota mena, moltes, moltíssimes, i la Bíblia en parla, els llibres dels grecs clàssics en parlen, els llibres medievals en parlen. Per tant, el tema de les pestilències, que els hi deien, era molt habitual. Però l'arribada de la pesta negra, que és una pesta, recordem, que provoca els famosos bubons, o sigui, una inflamació dels ganglis, més altres voltos dolorosos al cos, més el trencament dels vasos interns, que fa que la pell ennegreixi. Aquesta combinació és una mort horrible, eh? Aquesta combinació, molt traumàtica, a més, des del moment en què apareixia els símptomes de la malaltia fins que el malalt podia morir, la majoria dels casos era així, passava molt poc temps, passaven 3, 4 dies, poca cosa més. Per tant, era una sensació realment devastadora el que li passava a la gent. A Europa va desaparèixer un terç de la població i el regne més afectat de tota Europa va ser la Corona d'Aragó. I dins de la Corona d'Aragó, el regne de la Corona d'Aragó més afectat, o el Principat, com li vulgueu dir, va ser el Principat de Catalunya. Per tant, realment, pels catalans, la pesta negra va ser devastadora. Hi ha un abans i un després. Abans els catalans conquereixen, amplien espais, dominen el comerç del Mediterrani, després de la pesta negra, decadència, decadència, decadència. No és casualitat.
I amb la grip espanyola va passar una cosa semblant?
No exactament, perquè la grip espanyola, com et comentava, es produeix en el context de la Primera Guerra Mundial, sobretot al final de la Primera Guerra Mundial. La devastació moral que hi ha a tot arreu del món amb una guerra tan brutal com va ser la primera, l'impacte que ha produït, fa que la grip sembli només un assot de l'apocalipsi, un flagell de l'apocalipsi, un dels quatre genets, en aquest cas la pesta, que també contribueix a la guerra i la fam. Per tant, no impacta tant. Pensa que la grip espanyola afecta l'any 17, 18 i 19. Es diu espanyola, apareix a Espanya l'any 18, quan ja porta un any, diguéssim, la pesta, però és el primer país no beligerant a la guerra que pateix la grip, i per tant els diaris ho publiquen i són els primers diaris que en parlen abastament de la grip. Per això s'anomena grip espanyola, però el país que més va afectar va ser Estats Units, la famosa grip espanyola, on es van produir milions de morts, que això se n'oblida. Però és clar, estem en un context en el qual la mort ha sigut una constant durant 4 anys, una mort, 4 anys i mig, gairebé 5, una mort brutal amb unes ganes de destruir el món com no s'havien vist mai, i que, per tant, aquesta mort, diguéssim, entre cometes, per causes naturals, en comparació a les morts salvatges de la guerra, és una mort més dolça, per de cara a l'opinió pública. Ja sé que és molt bèstia, això que dic, però la sensació és que això és Déu ha volgut, o la natura ha volgut, cadascú que pensi el que vulgui, i en canvi les morts de la guerra són unes morts humanes, i això ho fan més doloroses moralment, no? Uh-huh. En canvi, la mort de la pesta és dura, però és una conseqüència, diguéssim, de la natura, o de Déu, és a saber, no?
I també circulaven amb tanta rapidesa com aquí, aquesta Covid-19?
No, de fet, el tema de la globalització, és evident que la globalització actual és molt, molt alta, mai hi havia hagut tanta globalització, però històricament ja s'ha produït sempre la globalització. Pensem, la majoria dels virus han nascut sempre al centre d'Àsia, sempre, dic sempre, des de temps immemorials que se sàpiga, i mica en mica per les rutes comercials aquests virus han anat avançant al costat de la humanitat fins a infectar Europa. Europa ha rebut aquestes plagues quan han arribat les invasions o el comerç des d'Àsia, i mica ha produït grans morts, diguéssim, una gran mortalitat a Europa, fins que els europeus s'han immunitzat. I llavors és quan traslladen aquests virus i aquestes pestes a Amèrica. Doncs, si us hi fixeu, aquest procés que històricament es produïa en 150 o 200 anys, un procés lent, ara s'ha produït això en pocs mesos, però és el canvi de la globalització. Però la globalització existia exactament igual a l'edat mitjana o a l'edat moderna que ara.
Uh-huh. I l'evolució és això, no? És anar passant de tant en tant per etapes fosques d'aquestes, diríem.
Sí, no es podem saber. De fet, els humans ens hem comportat com a espècie sempre d'una manera ben particular. D'una banda, tenim una gran capacitat de destrucció i de destruir els nostres entorns i els nostres congèneres. Ho fem molt bé. Però al mateix temps, també, hem construït una civilització i una manera de modificar el món ben particular. O sigui, hem aconseguit que tot un planeta que té vida, amb tots els matisos que vulgueu, estigui al servei de la humanitat, la qual cosa no vol dir que estigui un bon servei, no ho estic matisant. Simplement, però realment hem modificat un planeta sense això. És molt bèstia. I això fa pensar que realment la humanitat té tendència a un sistema autoconservatiu molt gran. Fixa't, sempre tinc un amic etòleg, biòleg, de fet, que comenta una cosa que sembla una paradoxa, però a mi em recorda els humans com som. Diu, els animals que millor han sobreviscut i que han mantingut la seva pervivència en els temps actuals són els animals que els humans consumim. Mai hi havia hagut tantes gallines al món, mai hi havia hagut tants porcs al món, per exemple, o tantes vaques. Per què? Perquè com nosaltres ens les cruspim, ajudem a que creixin i que augmenti moltíssim el seu nombre. I aquestes espècies el que fan és perpetuar-se a través de la mort constant. Clar, és molt bèstia. Els humans fem això. És la nostra manera de funcionar. Per tant, què passarà amb el Covid-19? Ens donarà un bon garrot al cap, com ens està donant, però tirarem endavant. Segur, i aprendrem lliçons, i algunes les aplicarem bé i altres malament, però tirarem endavant.
Ens en sortirem, que diem. Per cert, diumenge teniu previst alguna edició especial a La Vanguardia?
Aquests dies estem una mica, tota la programació de la nostra ràdio està una mica trasbalsada, com és lògic. Uh-huh. Diumenge probablement no emetrem a la mateixa hora, ho estem parlant aquests dies, perquè ja ho saps que tot va una mica desgavallat.
Sí, i
natural,
tant.
I tant. Doncs probablement no emetrem a la mateixa hora i probablement emetrem un programa que ja vam emetre, un programa amb més, diguéssim, optimisme. Probablement a les 8 del vespre. Encara no us ho puc assegurar, ja s'anirà anunciant, perquè la programació del cap de setmana ballarà una mica com és natural. Aquests dies és que és lògic, la informació va per davant.
I, Enric, quin és el secret de l'èxit d'En Guàrdia?
Que la història agrada. Jo crec que té això. L'En Guàrdia fa 20 anys... passa el temps, de fet va començar fa 19, però el vam idear fa 20 anys, un jove Oriol Junqueras i jo, amb una cafeteria, amb una granja, per cert, de la Rambla Catalunya, ens vam imaginar com seria un programa així, perquè tots dos estàvem d'acord, des del vessant històric i des del vessant periodístic, amb que a la història li mancava, a la història que es feia a Catalunya en aquell moment, li mancava un cert punt de divulgació. Per una divulgació rigorosa i ben portada, i que això agradava. I la veritat és que crec que vam encertar en aquest sentit, perquè els processos de divulgació de la història és apassionant. Tu que ets un gran amant de la història.
A mi m'agrada, sí.
És que sempre trobes coses fantàstiques que han fet els humans,
sí.
i que les entens. Les entens en un context diferent, però que entens com funcionen, i que és la millor narració del món, la història real. Per tant, no s'acaba mai. Per això continua agradant a La Vanguardia i espero que continuï agradant durant molt de temps.
I tant que sí, que per molts anys puguem fer semblants obres amb els mateixos manobres, Enric.
Molt bé, Xavier. M'agrada molt el vostre programa, t'ho haig de dir. M'agrada sempre, però amb els últims anys encara m'agrada més.
Té un sentit de servei, allò que no es perd i que ara és més necessari que mai, que diuen.
I tant. Feu molt bé.
Gràcies, Enric.
A tu, Xavier, que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.